Ràdio Tiana, les notícies.
L'edifici de l'Ajuntament estrena parallamps després que el 31 de juliol li caigués un llamp que va fer malbé ordinadors, telèfons i la ràdio municipal. Després de 10 anys torna a la programació de Ràdio Tiana el programa Visigodi, especialitzat en música antiga. El futsal Tiana té un difícil compromís aquest cap de setmana. Juga contra l'Esplais, líder de la seva categoria. Des d'aquest dijous, l'Ajuntament ja té parallamps nou. Després que el passat 31 de juliol un llamp caigués sobre el seu edifici a la plaça de la Vila i fes malbé ordinadors, aparells electrònics, la ràdio municipal i fins i tot provoqués un petit foc i una fuita d'aigua, l'Ajuntament va decidir actuar. Aquell llamp va entrar per l'antena de Ràdio Tiana, al punt més alt de la teulada del consistori, perquè no hi havia parallamps. Aquesta funció la feien altres aparells semblants de teulades properes. Per això, el nou parallamp s'ha instal·lat adossat a la mateixa antena de ràdio. Ho explica Núria García, arquitecta i regidora d'urbanisme.
El que hem fet és instal·lar un nou parallamps a dalt perquè qui capti primer el llamp sigui aquest parallamps i no l'antena. És una mica senzill d'entendre, no? O sigui, ha d'estar sempre en el punt més alt. Obligatòriament no teníem la necessitat de tenir-ho així, però ara, després de lo que ha passat, doncs hem cregut que el millor era posar-ho d'aquesta manera.
Els operaris que aquests dies treballen per fer la nova instal·lació han hagut de reforçar la pròpia antena de ràdio, que ja té alguns anys.
Ara l'estem reforçant amb la brigada i si veiéssim que a la llarga aquest màstil s'ha de canviar, doncs el canviaríem. Una mica és anar renovant i anar posant en solfa instal·lacions que de vegades pues, funcionen de per se, però bueno, s'han d'anar renovant i posant al dia.
La instal·lació del parallamps es completa amb un llarg cable que acaba en una presa de terra. Baixa des de la teulada i s'enfonsa al subsol de l'edifici per sota el nivell del terra, per tal que fins allà pugui arribar l'electricitat del llamp en cas que en caigui un.
El que també és molt important tenir fet aquesta posada a terra, perquè si tu, sí que és veritat que el parallamps et capta el llamp, però no el comuniques amb el terra, no funciona. Llavors també la feina de fer aquesta pica i baixar-la a una profunditat, no sé quina profunditat és, però bastant profund, perquè la descàrrega vagi al terra. La resta, si tornés a passar això, no implicaria res més.
Aquesta instal·lació forma part del millorament d'algunes parts de l'edifici històric de l'Ajuntament, que és centenari, i d'altres equipaments municipals.
Escolta les notícies a Ràdio Tiana.
Ja fa 20 anys que va sortir a l'aire un dels programes musicals més municiosament elaborats que es fan a Catalunya, el Visigodia. A partir d'aquesta setmana tornarem a tenir aquest clàssic de Ràdio Tiana. Sergi Quevedo.
Visigodia tornarà a sonar a Ràdio Tiana. El programa de música antiga tornarà al 107.2 de la FM per poder repassar tots els compromisos de la primera època que tenen coneixement en els orígens de la música. El programa, que després d'un llarg descans de més de 10 anys, torna a les ones. Tot i petites incursions amb motiu del festival, han tornat per poder fer petites píndoles, ara hi tornen per fer el programa d'una hora. El format és el mateix i les ganes hi són. Els seus protagonistes, Xavier Domínguez i Llorenç Blasi, ens expliquen el perquè d'aquest retorn.
Perquè ha estat un atac constant des de fa uns quants anys, i vinga, i va, i tornem, i tal, per part del Llorenç. Ah. I al final, mira, se m'ha entendrit el cor. Hem decidit tornar.
De tota manera, també hi havia una miqueta de per part teva, i això és una cosa que s'ha d'agrair, de síndrome d'abstinència del programa. Sí. Perquè van ser molts anys que vam estar fent un programa i, a més, doncs, disfrutàvem molt de fent-lo. Sobretot el ràdio ens agradava molt.
Els mateixos impulsors del programa creuen que ara és un bon moment de tornar. Tot i no fer ràdio, el col·lectiu Visigodia ha seguit funcionant i és l'ànima mater del que ha estat el Festival de Música Tiana Antica. Ara fan 20 anys i tornar a la ràdio era per a ells tornar als orígens. Llorenç Blasi.
Sí, aquest ha sigut una de les coses de, diguem, que ha influït més en la recuperació del programa. Perquè, de fet, si anem a mirar, el fet d'organitzar el festival i de música antiga al maig, doncs quedava una miqueta coix amb el fet de no poder fer explicar una miqueta aquest entorn que dèiem de la música antiga. I llavors, clar, a més coincideix en que justament el 2016 es commemora el 20è aniversari tant de la, del naixement de Ràdio Tiana com del programa, perquè vam néixer junts, plegats de la mà, doncs era un motiu més com per recuperar aquesta, bueno, aquest puntillo que teníem, que de fet va ser l'origen de la formació del Festival de Música Antiga.
Ara es plantegen una nova temporada. Per fer-ho estaran amb tots els oients de Ràdio Tiana i també estaran en el podcast de la local. Ells estan molt contents de poder fer aquests programes i la seva exigència en aquest aspecte és màxima. Xavier Domínguez.
Va arribar un moment que em vaig saturar una mica. Van ser 8 anys seguits, un programa setmanal, clar, al final portava molta feina el guionatge i més que res que és una qüestió d'autoexigència, perquè va començar la cosa amb un nivell determinat i anar fent perquè sí, però clar, després és allò de sempre et vols superar i fer un programa més, jo què sé, amb més contingut, més complet, i clar, això va suposar, va arribar un moment que l'autoexigència era bàrbara.
Visigòdia el podreu escoltar els dilluns i els dissabtes a les 10 del matí i també dimecres a les 9 del vespre i divendres a les 5 de la tarda.
A només un dia de la inauguració del Tiana Negra, el guanyador del 2015 del Premi de Novel·la del Festival, Lluís Bosch, ha parlat amb la local. Creu que de vegades la novel·la negra en català no té prou nivell. Àlex Ramis l'ha entrevistat.
El Premi Memorial Agustí Vehí Vila de Tiana és un dels punts forts del Tiana Negra any rere any. Tot i que encara no es coneix el nom del guanyador d'aquesta quarta edició, l'any passat va anar per a mans del Lluís Bosch per la seva novel·la Bessós Mar. Avui el tenim aquí amb nosaltres perquè ens expliqui com ha evolucionat la seva trajectòria professional gairebé un any després de ser premiat. Benvingut, Lluís.
Hola.
Què va suposar per tu guanyar aquest premi ara fa gairebé un any?
Mira, això dels premis és un debat d'aquests que, doncs, hi ha qui diu que s'han donat masses, hi ha qui diu que caldria donar-ne més per promoure més textos. A mi m'ha representat potser trobar una mica més de repercussió, sobretot en els mitjans, i doncs hi ha hagut una mica més de ressò, diguem, mediàtic. I només per això, doncs, jo crec que ja és interessant.
Uh-huh. I què se n'ha fet d'aquesta novel·la amb el qual ho vas guanyar el Bessós Mar durant tot aquest any?
La novel·la va funcionant, doncs, de tant en tant, mira, justament avui mateix encara ha aparegut una ressenya en un blog de ressenyes literàries. Hi ha hagut, bueno, hem fet presentacions, bé, això, vull dir, per una banda, és un món molt efímer, perquè una novel·la, doncs, al cap d'un any es considera que ja pràcticament desapareix de les llibreries. Per altra banda, bé, també tenen una altra vida, potser més discreta, d'anar fent i d'anar-la donant a conèixer. Uh-huh. És una mica, bé, una feina, això, molt més difícil de mantenir-la.
Uh-huh. I aquest caràcter efímer, potser podríem dir que és perquè avui en dia hi ha una producció potser excessiva de novel·les, inclús?
Clar, és el que et deia al principi, no? I aquí hi ha un debat que no acabem de posar-nos d'acord entre les editorials. Per una banda, hi ha qui diu que es publica massa. És a dir, tu entres a una llibreria i l'apartat de novetats és enorme i la setmana que ve tornarà a ser enorme i a més són títols diferents. Això pot saturar, no ho sabem, no? Hi ha les dues línies, no? Hi ha qui pensa que s'han de treure moltes novetats i a veure quan sona la flauta, per dir-ho així de clar. Uh-huh. I estic parlant del món català, eh? Després, òbviament, hi ha les grans produccions amb un aparell de propaganda, de màrqueting al darrere tremendo, que tots coneixem, no? D'autors americans, anglosaxons sobretot, i en els últims anys molts nòrdics.
Uh-huh. I bé, Bessós Mar, aquesta novel·la amb la que vas guanyar el premi, era la teva segona novel·la negra després d'Aire Brut. Sí. Per què vas decidir endinsar-te en aquest gènere?
Jo vaig començar fent literatura juvenil, infantil i aquestes coses. Me'n vaig cansar. Jo penso que una mica per la meva personalitat també, jo em vaig plantejant reptes. Em vaig plantejar, de cop, un dia el repte de la novel·la negra. Tenia una història que jo pensava que només es podia escriure en clau de novel·la negra, tot i que l'anterior aquesta, que es titula Aire Brut, és una novel·la negra amb fantasmes, que ja és una cosa una mica estranya, però en tot cas jo creia que el registre que li tocava era més el de la novel·la negra. Va funcionar força bé i llavors em vaig plantejar fer una novel·la negra molt més convencional, en el sentit de que segueix més els esquemes i les pautes del gènere, i que és el cas de Besòs Mar, que bé, és una novel·la que comença amb un senyor que es troba mort a la platja, amb un policia. El que passa que a partir d'aquí, bé, jo també intento explorar altres fronteres, no?, del gènere.
I bé, la teva passió també pel gènere negre, si no m'equivoco, també la tens a través d'un blog que es diu Negre Sum.
Sí.
Què es pot trobar en aquest blog? Què és el que poses tu allà?
Bé, en aquest blog es poden trobar sobretot moltes ressenyes. És una mica... jo me'l prenc com la llibreta on em vaig apuntant les meves coses, no? Hi ha sobretot ressenyes. Jo crec que de ressenyes n'hi deu haver 70 o 80, de textos més o menys negres, intemporals, perquè no ressenyo novetats especialment. Jo crec que de novetats n'hi ha poquíssimes. Són novel·les que per mi són significatives. Una mica és el... Doncs des del Friedrich Dürrenmatt a autors que per mi han sigut significatius i que estan recollits allà. Hi ha unes quantes entrevistes fetes a altres autors i autores catalans del gènere, i de tant en tant doncs m'apunto amb alguna polèmica de les que van sortint, no?, del món de la cultura o de la cultureta, com li vulguis dir, i bé, és això, és una llibreta.
Creus que els blogs són una eina útil en el sentit d'anar al món de la literatura, potser amb les ressenyes, com comentaves, o potser per fer-se promoció a autors que no tenen gaire pes dintre la indústria?
Clar, això dels blogs ara ja porta un recorregut d'uns anys. Jo crec que els blogs són sobretot útils si t'agrada la gastronomia, perquè la quantitat de blogs de gent que penja receptes és enorme, no? En el cas de la cultura i de la literatura, doncs déu-n'hi-do, també, es van mantenint, i això, avui mateix m'ha aparegut una ressenya en un blog que la veritat he de dir que coneixia el nom, però que no l'havia vist mai, i tenen lectors i tenen seguidors, és a dir, hi ha gent que bueno, les ha insistir i de perseverar, diguem, doncs sí, tenen uns lectors que jo crec que els hi fan cas.
I com a interessat de la novel·la negra que ets, com diries que està el sector en llengua catalana?
Això és una pregunta molt difícil. No et puc dir que m'agrada molt que em preguntis això, perquè la veritat és que no sabria què dir. Tot el món de la literatura catalana és molt complex, no? Tot el que té a veure amb la llengua catalana ja ho és. Venim d'una època en què escriure en català no era un acte literari, sinó que era un acte polític. Això, d'alguna manera, es manté i queda una mica aquesta lectura, com ho diria, militant, no?, de la llengua i de la literatura. Jo crec que això ha fet que es publiquessin moltes coses pel fet que estan en català i que la llengua catalana és una llengua amenaçada, etc etc. I jo crec que ens falta crítica i falta, això ho parlàvem fa poc, i falta assaig sobre literatura catalana, sobretot falta crítica, algú que digui bé, què està bé, què no està tan bé, què és bo, què és més fluix. Hi ha molta, molta producció, moltíssima, hi ha quantitat d'editorials, hi ha molts, molts autors. Bé, jo crec que tot això s'hauria d'anar regulant. En teoria, el mercat es regula sol, no? Això diuen els popes del pensament econòmic. En el cas del català hi ha un element, que és un element proteccionista, que distorsiona aquesta regulació. Però jo penso que s'acabarà regulant. Jo diria que en aquests moments es publica massa, però si dic això potser algú em tocarà el crostó, no? No ho sé.
Llavors, creus que es qüestiona poc la qualitat de les obres fetes en català?
Jo penso que hi ha molta benevolència pel fet de que la llengua catalana és una llengua en constant perill i potser ens hauríem de normalitzar, i bé, doncs la llengua catalana pot estar en perill, però és que la llengua islandesa segurament també ho està, i en canvi ja no tenen aquest debat, no?
I tornant a centrar-nos en tu, creus, bueno, podrem veure algun treball teu en un futur proper, ja sigui de novel·la negra o d'un altre sector?
Sí, sí, jo continuo treballant i amb la idea d'acabar una novel·la properament. Jo diria que dins d'aquest any 2016 acabar el que se'n diu el manuscrit, que també fa gràcia perquè ningú escriu a mà, no? Però el, sí, l'original hauria d'estar acabat dins d'aquest any, el que passa que, bé, després, no? Els textos entren en una segona fase, que ja és una altra dimensió, i aquí ja no es pot dir res.
I es pot avançar alguna coseta, el gènere, per
exemple? Sí, continua sent novel·la negra, el que passa que, bueno, jo amb el Besòs Mar m'he divertit bastant portant una mica el gènere al límit. I en aquesta intento saltar al límit, és a dir, no? Una de les convencions de la novel·la negra és que comença amb un policia que troba un cadàver, i aquí el que faig és que el policia l'avisen de que ha aparegut un mort, però quan el policia arriba el mort ja no hi és. A partir d'aquí tot és una mica un joc amb les convencions del gènere.
Llavors et podríem veure d'aquí poc en una altra edició del Tiana Negra?
Bé, espero que sí, espero que sí. Sí, sí.
Com a mínim, a la d'aquest any, tens planejat assistir-hi?
Sí, a la d'aquest any presentem el Besòs Mar, és a dir, l'any passat vaig posar a recollir el premi, aquest any toca presentar-la, i vam acordar que el guanyador del premi s'incluïa en el jurat del premi següent, és a dir, que també em toca estar allà fent de representant o de membre del jurat, més ben dit.
I ja has fet una ullada a les obres d'aquest any?
Sí, sí, no, ja està tot...
està
completament decidit, el que passa que no puc dir-te.
Però com ha estat el nivell aquest any?
S'han presentat més obres que l'any passat, 28 obres, que són moltes. N'hi ha unes quantes, déu-n'hi-do, que han passat a la segona fase. I bé, al final hem debatut entre 7 o 8 novel·les. Vull dir que, en el sentit numèric, jo penso que... A veure, 28 novel·les negres en català, a mi em sembla un bon número.
Sí, de fet, que comentàvem l'altre dia amb el Jordi Fernando també, que de fet la producció en català està potser visquent un dels seus millors moments, no?
Sí, a més, suposo que també hi ha el fenomen aquest de les editorials petites, que estan donant veu, doncs hi ha editorials que treballen molt localment, en una comarca, en una ciutat, i esclar, això dona veu a molta més gent, no? Hi ha molta més gent que pot accedir, sí, sí.
Perfecte, doncs moltes gràcies, Lluís, per dedicar-nos un moment, i bé, ens veiem al Tiana Negra.
Ens veiem a Tiana Negra.
Moltes gràcies.
Molt bé.
Escolta les notícies a Ràdio Tiana.
El futsal Tiana té un difícil compromís aquest cap de setmana. Juga contra l'Esplai, líder de la seva categoria. Sergi Quevedo.
El futsal Tiana encara no tanca la primera volta i segueix el seu turmalet de partits, com l'ha definit l'entrenador del primer equip. Ara tenen el pic més alt, ja que juguen contra el totpoderós Esplais. Els de Santa Margarida i els Monjos estan tenint problemes, però segueixen sent un rival complicat. És el líder de la categoria i actual campió de la mateixa. El mateix entrenador del futsal Tiana, però, creu que ara és un bon moment i que els seus jugadors no estan tan lluny d'aquest equip. Jordi Víctor Zarraluqui.
Sí, el que passa és que estan tenint problemes amb el porter, ells ho basen tot amb un tema de jugadors. També us haig de dir que el nostre equip contra equips forts és on es creix. O sigui, repeteixo, el Tiana és un equip tècnicament molt, molt superior a molts equips, per exemple, a un Montsant, que està segon, tercer, a un Ripoll. És per a mi és molt superior. La falta de conjunció és un mal molt, molt fort, que els altres sí que ho tenen molt ben conjuntat. Digue-li un Padre Damián, digue-li un Ripoll, digue-li... És la gran diferència que amb nosaltres. Si sobre el tema això, no hi hauria cap problema.
El tècnic confia en el creixement dels jugadors. Creu que serà molt important per a tots. El tècnic sap que ara han d'anar per totes i que l'equip ha d'acabar de configurar-se. Aquestes vacances que ara han passat han servit per conjuntar més el conjunt i això ho ha d'aprofitar.
Sí, la veritat és que sí. Necessitaven també una miqueta de respiro, tanta lliga, tants partits, tants entrenos, la veritat és que sí, ha anat molt bé. Ha sigut més que res, no més per acoplar, sinó que la gent torni a tenir la gana i fam de jugar a futbol, de futbol sala i anar endavant. Això és el que ha servit més que res per això.
Amb aquest partit esperen que la seva trajectòria es redreci de manera ràpida i una victòria podria suposar un punt d'inflexió pel futur del primer equip de l'entitat tianenca.
L'edifici de l'Ajuntament estrena parallamps després que el 31 de juliol caigués un llamp que va fer malbé ordinadors, telèfons i la ràdio municipal. Després de 10 anys torna a la programació de Ràdio Tiana el programa Visigodi, especialitzat en música antiga. El futsal Tiana té un difícil compromís aquest cap de setmana. Juga contra l'Esplais, líder de la seva categoria.
Segueix l'actualitat a la localtiana.cat. Serveis informatius.